Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 15 minuts, pàgina 96 de Jardí d'Hivern. Aquell mateix dia, el 21 d'agost de 1968, en Milan va tornar a trucar per telèfon. Va preguntar si l'àvia i jo estàvem bé, si no ens calia ajuda. Per què? Vaig voler sentir la seva resposta. Va contestar lacònicament: han vingut els russos. Com si els russos haguessin vingut a prendre el te de la tarda. Mirant per sobre Jardí d'Hivern, ens dona la sensació que és la novel·la que havia de venir després del darrer cop que vàrem xerrar amb Mònica Sgustova sobre La dona silenciosa. Per què? Perquè hi havia en la història que ens explicava la Mònica, i sobretot en la història personal, unes referències molt obertes cap al 68, cap al pas del comunisme al, diguem-ne, al model liberal o al model capitalista, i el llibre, segurament per molts, reflecteix precisament això, a part de la història d'amor que s'estableix entre una noia i un home carregat de sensibilitat i un home carregat d'ideologia política, doncs darrere, tot plegat, hi ha, doncs això, el dubte sobre si veritablement aquest canvi, aquesta transició, és la que es volia o la que no es volia. Mònica Sgustova, bon dia, ben retrobada.
Bon dia.
Aquest és el llibre gairebé que havia de venir consecutivament després de La dona silenciosa, no? Gairebé.
Home, potser sí, potser no, però clar, jo trobava que després d'haver escrit La dona silenciosa encara tenia moltes coses a dir sobre l'època, per exemple, saps? Que, bueno, La dona silenciosa, de fet, parlava de tot el segle XX, i aleshores, doncs, aquest llibre parla només de la segona meitat i, bàsicament, doncs, es concentra en els anys 60, 70, 80 i després també els 90, no? O sigui que parla dels grans canvis que es van produir a Praga, a la Praga del darrer mig segle, no? I bueno, i em dic Praga, però de fet podria ser la història de qualsevol dels països que ara són excomunistes i que abans eren comunistes i que eren d'alguna manera estaven, diguem-ne, sotmesos a la voluntat de la Unió Soviètica. No? Aleshores,
allò que quan érem petits estudiàvem i en dèiem el Pacte de Varsovia, i ara sona a època prehistòrica.
Totalment,
i a època
prestratèria. Sí, han passat 20 anys, i bueno, com 20 anys curts, no? Sembla, oi que sí?
Curtíssims. Dóna la sensació que com si hagués tombat un mitjó.
Sí.
I ara, precisament, arran de les eleccions al País Basc, comentàvem amb la Mònica Sgustova, els mitjons no es donen la volta tan fàcilment,
sí,
ni les coses a dins de l'ànima de la gent poden canviar tant d'un dia per altre.
Exacte, exacte. Sí.
Perquè
sí,
aquesta és una època que la Mònica va viure d'una forma, està clar, molt més present que no pas l'època de La dona silenciosa.
Sí, exacte. O sigui que aquí hi ha moltes vivències pròpies, no totes, i la protagonista, Eva, no sóc jo, és una altra noia.
Quan l'autora ho diu tan obertament és que li deuen haver preguntat més d'una vegada,
moltes
no?
Moltes vegades, fins i tot ahir em va escriure, doncs, un periodista, em va escriure: estic llegint La dona silenciosa, a veure qui es quedarà amb tu, el Milan o el Karel, però no sóc jo. I bé, aleshores, és això que jo, la veritat és que sabia com eren els anys 50 i fins i tot els 60, jo era molt petita, i aleshores ho sabia més que res per lo que m'han explicat, no? I aleshores després els 70, 80, jo era fora, estava, diguem-ne, a l'exili, no?
Sí.
I aleshores també vaig saber què passava en aquella època una miqueta pels amics, no? Jo tenia molts amics que eren dissidents i aleshores doncs, aquest ambient dels dissidents i les seves activitats també ho vaig posar en el llibre, no? I com que ho coneixia molt de primera mà i coneixia molt bé els sentiments de tota aquesta gent, aleshores, perquè els conec molt, molt a la vora, els exdissidents, no?
D'alguna manera, quan un marxa de la seva terra per voluntat pròpia, canvia la forma de percebre la seva manera de ser per part de la gent que ha quedat allà. Quan la Mònica va continuar cartejant-se, comunicant-se amb els seus amics de tota la vida, que continuaven encara a Txèquia, la veien a ella d'una forma diferent?
És una bona pregunta, això, perquè és veritat que un ho percep d'una altra manera des de vivint a fora que si visqués allà, si estigués realment ficat allà.
Ho dic perquè l'exili sempre ha estat una qüestió, no sé si, que moltes vegades des del punt de vista ètic ha permès molts debats, no?
Sí,
el que se'n va enyora la seva terra, com és molt normal, però els que han quedat allà, per circumstàncies, pel que sigui, moltes vegades el que ha marxat no se ho veu, diguem-ne, amb la mateixa àurea
que molts altres. Sí, és veritat, i a més una persona que marxa, doncs com que està sempre com una mica enyorada, aleshores s'interessa molt pel que passa al seu país, i a més ja té uns altres punts de referència també, que són els de fora, i aleshores té capacitat de comparar-ho tot, no? I aleshores doncs veu el seu país i les coses que passen allà en un context molt més ampli, no? Que una persona que viu allà i està submergida en la vida quotidiana i que moltes vegades no té ni temps ni ganes de pensar en el que passa de lo que passa en el seu voltant una mica ampli, sinó que només veu doncs, aquesta petita quotidiana.
I això serveix per relativitzar les coses?
Sí, no, perquè clar, pot servir per relativitzar les coses, però també al mateix temps, com que tu veus les coses que són realment importants i greus, no? Aleshores te n'adones a vegades molt més que si, per exemple, portes la teva rutina de sempre, ets un metge que sempre veu doncs, més o menys els mateixos pacients i després dines i sopes i mires la tele, no? Però, en canvi, si mires el que està passant dins del país, des de fora, aleshores, doncs, clar, ho veus des d'una altra perspectiva.
I, en canvi, pels nous amics i pels nous companys de la persona que s'ha hagut d'exilar, segurament la Mònica, com tants d'altres, ha de ser, no sé si defensora del seu país, si d'alguna manera de fer d'advocat davant de molts dels tòpics i de les coses que es poden arribar a dir des de l'exterior sobre el que passa al propi país d'un. No?
Sí, la veritat és que jo ho veig des d'un altre punt de vista molt diferent, no? Perquè clar, per exemple, el que està passant ara, allò que comentàvem ara abans de posar-nos al micro, que, bueno, que hi ha claus i que hi ha una mena com que té la presidència ara de la Unió Europea.
I tota Europa està esgarrifada de sentir un home que diu que tant li fa tot això.
Exacte. I aleshores, clar, jo entenc tots dos, no? Jo entenc una mica els europeus, però també entenc que és el que passa allà, que els txecs, igual que els polonesos i els altres, hongaresos, etc., doncs se senten maltractats per la Unió Europea.
Sembla mentida, perquè tants cops que s'havia dit que Praga era la capital, diguem-ne, més europea dels països de l'est, i es feia valer molt allò de que quan els europeus van a Praga tenen la sensació que no han marxat d'Europa ni s'han ficat als països de l'est, i en canvi, per molts txecs, Europa queda encara allunyada? O se senten en terra de ningú?
Sí, la veritat és que és això que dèiem, que quan vius en el teu propi país, en el teu propi poble, aleshores no tens la mateixa visió, no tens una visió àmplia, no? Aleshores ets incapaç realment de posar-ho en un context europeu, de veure com ho haurien de veure els europeus, com t'haurien de veure, com que s'haurien d'adonar de com et sents, però ningú se n'adona d'això, no? Igual que manera, o sigui que els txecs no se n'adonen com se senten els altres europeus, els més antics, i els europeus doncs pensen, bueno, perquè els txecs fan el burro i perquè no baixen del burro i ens emprenyen i ens amarguen la vida.
De la mateixa manera que la Mònica en els diferents llibres d'alguna forma deixa anar moltes d'aquelles vivències personals relacionades amb processos històrics especialment difícils, Txèquia encara està vivint aquest període, no sé si de revisionisme o de recuperació d'una memòria històrica o d'un passat?
Sí, jo diria que sí, està vivint encara ara. Sí, la recuperació de la memòria històrica està creant la seva memòria col·lectiva i això és molt important, no? Perquè jo veig la diferència, per exemple, entre Rússia i Alemanya, per exemple, no? Rússia no ha establert la seva memòria col·lectiva, no saben què han de pensar sobre Stalin. Aleshores, per exemple, en les enquestes que ens arriben des de Rússia, aleshores, quan els pregunten qui era el personatge històric més important per a Rússia, aleshores la meitat de Rússia diu que Stalin i l'altra meitat diu que l'últim tsar, no? I aleshores, perquè no saben què pensar, no? No hi ha un consens
això
sobre...
Això és una barreja explosiva, però,
exacte,
eh?
Exacte. No hi ha un consens sobre què... quina ha sigut la pàgina bona i quina la dolenta de la història, no? En canvi, Alemanya, a Rússia, per exemple, doncs la tomba de Stalin està al mateix centre, a la mateixa plaça Roja, qualsevol persona hi pot anar i depositar-hi les seves flors, no? En canvi, a Hitler, per exemple, doncs a Alemanya, no hi ha manera de que... És impossible de que hi hagi la tomba de Hitler o qualsevol cosa que recordatòria de Hitler, no? Perquè, clar, els alemanys han fet el seu examen de consciència i aleshores han vist que la història nazi és una de les pàgines més negres o probablement la més negra de tota la història seva i aleshores d'aquesta manera la tracten, saben com tractar-la, no? I clar, aleshores els txecs a això estan arribant ara, no? I aquest llibre, doncs, també la meva novel·la Jardí d'hivern, també està intentant, és el petit
gra
de sorra que vol afegir-se doncs a tot aquest debat, no, sobre com era el passat, no, i ho fa des de la literatura, des de la vida dels personatges, mostrant de quina manera els personatges s'enfrontaven amb les situacions difícils, de quina manera la història i la política entrava en la vida dels personatges, no? Perquè aquí pot haver-hi dos punts de vista diferents, no? Per exemple, l'escriptor Sándor Márai, ell creu, estava convençut, perquè és mort, aprenem de la seva literatura que sigui com sigui la política, això en la vida personal no canvia res, no? En canvi, jo estic convençuda de que sí, que
de
canvia,
que és el contrari,
i molt, no? Aleshores, però bueno, és interessant aquest tenir diferents punts de vista de diferents escriptors, de diferents persones, així, tenint diferents punts de vista, doncs així s'arriba a saber una miqueta més.
En qualsevol cas, nosaltres sí que recordem com ens va cridar molt l'atenció el dia que la Mònica ens va confessar que ella cada vegada que escoltava l'Internacional li venia una esgarrifança, a diferència del que havia vist aquí, que quan escoltava l'himne comunista, diguem-ne, el significat era absolutament diferent, i en canvi aquell record, diguem-ne, de l'infantesa de la Mònica era d'una gro i feia escruixir, no? Allò que li havien comentat a la Mònica quan era petita, els anys han demostrat que era de debò, que era veritat, allò que li havien dit a casa sobre el que havia passat, era veritat.
Sí, era veritat.
Era veritat.
Sí, la veritat és que els meus pares tenien raó i ara ho veig que tenien tota la raó i que em deien tota la veritat. Clar. Però bé, suposo que ja ho hauré dit aquí alguna vegada, em sembla, que sí, quan era petita, aleshores doncs, vaig viure una miqueta com la Eva, perquè hi ha moltes coses que són biogràfiques que utilitzo en ella, sobretot sobre la seva manera d'estar educada a casa, no? La seva àvia, els seus pares, tot això és bastant biogràfic. Després la història d'amor no. Però,
I la figura de l'àvia esdevé molt referent diferent aquí també,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Molt.
I aleshores, clar, la Eva, igual el que jo tenia, té com dos mons i aleshores no, està com fluctuant entre aquests dos mons, no? Un és el món de la seva àvia i els seus pares, que és un món doncs, de la cultura tradicional, de l'alta cultura, de la cultura molt sòlida, no? De la literatura, la música, la filosofia, mm-hmm. tot això. I d'altra banda, doncs, hi ha el món nou, que és el món del comunisme i doncs, la construcció del món socialista anant cap al comunisme i tot això, no? Tot això que és el món que ella vivia a l'escola i amb els seus companys d'escola i tot això. Aleshores, i ella no sabia, d'una banda ella se sentia a l'escola, el que jo també sentia, em sentia com una marciana, i és el que s'anava a l'escola, perquè clar, se sent com una marciana perquè la seva educació a casa és tan diferent que clar, que entre les seves companyes
topava de ple.
Topa totalment.
Perquè d'alguna forma algú pot pensar que aquí el militant polític no surt massa ben parat en el retrat que li fa l'autora.
Clar, és que és veritat.
És veritat.
Sí, 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 sí. La veritat és que jo crec que és humà, perquè té tics que són totalment humans, no? A vegades és també viu la seva vida íntima tal com pot, no? I a vegades té alguns petits trets entendridors, però bàsicament sí, és un grimpa, no? És un típic grimpa, i que, bueno, una d'aquestes persones que tots els sistemes polítics els tenen, els seus propis grimpes, i bueno, bàsicament aquí també doncs, aquest grimpa, quan canvia després el règim, quan ve el capitalisme, no s'ha de dir la paraula capitalisme, bueno, quan ve la democràcia de mercat, no? Aleshores, doncs, el que era grimpa en el sistema socialista comunista, ara aleshores ho és també de la mateixa manera en el sistema, com en el sistema capitalista.
Amb això faríem casa Sant Dormada, eh? Hi hagi un sistema polític sí, que hi hagi, la sí, persona sí, actua sí, i ambiciona,
sí, sí,
ambiciona
sí,
exactament el mateix.
Sí, sí,
no?
Exacte.
En canvi, l'altre pretendent, per dir-ho d'alguna manera, és un home sensible, un home que li agrada la música, que li agrada Bach, que li agrada Schumann, que li agrada Mahler, que li agrada, en fi, tot un curull, per dir-ho d'alguna forma, de valors carregats de sensibilitat. No?
Sí, sí.
D'alguna forma, definia la societat de la Praga dels 60, una societat sensible, abocada a la cultura, sí? O no?
Home, no del tot.
No del tot.
La veritat és que no, perquè aquest músic intel·lectual era una persona que també vivia bastant al marge de la societat.
I que volia viure en solitari,
sí,
sobretot,
sí,
no?
Sí, sí, jo crec que és un marginat, que seria un marginat en totes les societats i quasi en totes les èpoques també, perquè clar, perquè és un home com molt sofisticat, una persona amb una educació increïble, una persona molt formada, que sap el grec antic, que bueno, sap molt de tot, i a més, bueno, no li interessa el que normalment interessa als joves, doncs sortir, divertir-se i això. Ell prefereix estar-se a casa sol i llegir els clàssics grecs, no? Que no és una postura normal. Però bueno, tant l'un com l'altre és curiós, tots dos homes acaben fent-li mal a l'Eva, no? L'Eva és una mica la víctima de tots dos.
De tota manera, tenim la sensació que el primer, el del militant polític, és un arquetipus molt més interpretable des del punt de vista de la quotidianitat, sigui a Praga o sigui a qualsevol lloc, i en canvi, l'altre, que ara l'home sensible, tan extraordinàriament sensible i tancat en si mateix, pren algun referent de la pròpia existència de la Mònica i de persones que havia, amb les quals havia conviscut?
Sí, és una mica, clar, ell prové doncs de l'ambient que jo vaig conèixer, diguem-ne, dels dissidents i també una miqueta doncs, del meu background de la meva àvia i de la meva família i tot això, no? I bàsicament doncs, entre els dissidents vaig veure molts tipus així, no? I la veritat és que hi ha aquí també hi ha molta gent que és així, no? Per exemple, en el món de la literatura i en el món de les arts i la música i tot això, doncs es troba aquesta mena de gent.
És així perquè es vol o és així perquè la dissidència us ha obligat a passar una espècie no sé si dir de petita tragèdia personal,
jo crec que
aïllant-se de tot.
Jo crec que sí, són una miqueta les dues coses.
Les dues coses.
Jo crec que són les dues coses. És una mica perquè, clar, perquè ell s'automargina per no haver de participar en el món que no li agrada, on la política fa coses molt lletges, perquè no hem d'oblidar que destrueixen la ciutat de la seva àvia, no? Que una preciosa ciutat gòtica, una ciutat molt antiga, i això és veritat, aquella ciutat es va destruir, no? Això és un fet històric, i aleshores ell s'automargina per no haver de participar en una mena de política i que ha format una societat que a ell no li agrada, però d'altra banda, aquesta mena d'automarginats estan a tot arreu. Jo, el que he dit, que aquí també n'hi ha, jo en conec uns quants.
Esclar, el trànsit del comunisme, o com deia la Mònica, no el capitalisme, si es vol dir l'economia liberal, algú no està satisfet en cap dels dos models, ni en aquell comunisme de l'antic bloc soviètic, ni en aquest capitalisme actual.
La Eva veu
ni una cosa ni l'altra.
Que ni una cosa ni l'altra, perquè, a més...
L'Eva és molt Mònica en aquest sentit?
Potser sí, sense haver-me n'adonat, sí, és molt possible, clar, que l'autor posa moltes coses, algunes opinions seves en els llibres.
En el sentit de ni allò m'agradava, ni això em sembla que sigui
la
solució?
Sí, perquè la veritat és que ara ha canviat una mica, no del tot, no? Però el capitalisme que va arribar als secs països comunistes, just després de la caiguda del mur del comunisme, aleshores era un capitalisme molt desenfrenat, com que no hi havia una bona legislatura, aleshores els capitalistes feien el que volien, i era un capitalisme molt semblant al capitalisme del segle XIX, no? Aleshores la gent patia molt i aleshores doncs és el que Eva, i potser jo també, com tu dius, pensava que el comunisme era un gran mal, però perquè la gent patia, sí, patia perquè no estava lliure, i en canvi el nou sistema també era dolent, perquè, d'acord, la gent estava més lliure, però com que no tenia diners tampoc podia fer res.
Era lliure del tot.
No, exacte.
I ara estem en aquest segon àmbit, per dir-ho així, en el moment històric actual?
Doncs sí, potser sí. Jo crec que estem bastant així en el segon àmbit, i allà estan així, això segur, però aquí també ara es veu que no estem massa allunyats també doncs de patir els rigors de lo que era doncs un capitalisme molt més desenfrenat de lo que teníem consciència.
Mm-hmm. La primavera de Praga va ser un desig col·lectiu?
Sí.
Sí.
Sí, de tot.
És un sí molt segur, aquest, eh?
Sí, això sí. Això sí que era de tota la societat, o del 99,9% de la gent de la societat, doncs sí. Sí, tothom ho desitjava, doncs la més llibertat i més llibertat i en tot, no? Llibertat d'expressió i sobretot que no existissin més els gulags i les presons pels presos polítics, censura i totes aquestes coses, no?
No passa la manera francesa, però.
No, eren dos mons molt diferents, la veritat, no? Perquè jo diria que la primavera de Praga la van fer persones adultes, no?
Això em referia.
Sí, la van fer persones adultes que sabien molt bé de què parlaven. Eren persones que, quan eren precisament jovenetes, aleshores eren elles les que van intentar establir el comunisme perquè pensaven que era la cosa a fer. I que, sí, cadascú a la seva manera, doncs van intentar establir el sistema comunista a finals dels 40 i al començament dels 50. Més tard ja no. Però aquestes mateixes persones, quan ja eren més grans, quan tenien cap als 40 anys, aleshores van... ajudar a que s'establís la Primavera de Praga i bueno, la revisió de tot lo que havia passat. En canvi, el maig de París, doncs, era una revolta purament estudiantil, amb els valors estudiantils, molt de trencar, però no se sabia lo que s'havia de bastir.
A Praga tot plegat va durar 6 mesos. Sí. Poc més, i després què en va quedar? Una societat molt frustrada?
Sí, exacte, molt frustrada. La societat va quedar destrossada perquè, clar, totes les persones que havien aportat algunes coses a la Primavera de Praga o van haver d'emigrar a l'estranger, o si no, si es van quedar dins del país, si es van quedar a casa, aleshores les van treure fora de les feines. Hi havia centenars de milers de persones que van haver les que van treure fora de les seves feines, no? I aleshores, bueno, clar, això frustra una societat i, clar, la gent estava que no tenia il·lusió per res.
L'Eva és una dona frustrada a la novel·la?
No, Eva no és una dona frustrada, o només fins a un cert punt, però no, Eva, precisament aquesta novel·la, La idea de la novel·la és de demostrar una miqueta, donar-li la raó a Sándor Márai, que una persona que és prou intel·ligent com per poder crear el seu propi món interior, aleshores pot ser feliç a la seva manera, fins i tot si no viu en les condicions més idònies, no?
Aquesta és una reflexió molt profunda, eh?
Sí, sí.
Que d'alguna manera, sí. A veure, cadascú es pot aplicar, però exacte. En moments històrics molt difícils hem de suposar que alguns alemanys varen viure la felicitat malgrat el nazisme.
Sí, segurament sí.
Segurament sí.
Clar que sí, clar.
Encara que
sí.
Pugui resultar políticament incorrecte dir-ho, molt probablement,
sí,
i dins de qualsevol moment difícil en la vida d'algú hi ha alguna escletxa per la felicitat?
Evidentment. És que tots tenim el desig de la felicitat, no? I a més tots tenim el desig de viure la nostra vida amb quanta més plenitud millor, i també jo diria que en la majoria d'éssers humans hi ha com una mena de desig de la vida, no? De desig de ser feliç en la teva vida, de viure-la, no?
D'allò de deixeu-me en pau una mica
que jo pugui viure la meva pròpia vida almenys, si no puc viure cap a fora, doncs la viure cap a dintre.
Aquest,
no?
És un desig tan vell com la presència de l'home al món, eh?
Totalment, i tant, sí. I és el que fa Eva. Aleshores, doncs, ella deixa la política, o diguem-ne, no la deixa, perquè no és una persona apolítica, ni molt menys. Al contrari, ella ajuda també els dissidents, ella passa els seus escrits a màquina, i d'aquesta manera, doncs, després el que escriuen els dissidents, que en aquella època els escriptors més interessants i filòsofs, etc, estaven en la dissidència, no? I aleshores ella passa els seus escrits a màquina i després tot això pot circular entre les persones. No, el cercle en el qual circulava això no era molt gran, però de totes maneres arribava a la gent, no? I a part d'això, doncs Eva viu les belleses de Praga, viu la bellesa de la naturalesa bàsicament pel gran parc de Petrín, que està allà a la vora de casa seva, i també, i bàsicament en la seva feina. Ella treballa en una llibreria de vell, i aleshores, doncs, entre els llibres que vells i les pàgines que estan plenes de sentiments, de vivències d'altres persones que havien llegit aquell llibre, que havien aportat els seus sentiments, i havien omplert aquells llibres, aquelles tapes i aquelles pàgines de les seves sensacions i les seves emocions, aleshores tot això Eva ho sap disfrutar. És una persona que se n'adona de tot això, i tot això l'omple molt, i clar, doncs és feliç a la seva manera en aquest petit món.
D'alguna forma, la Mònica li havien dit mai que exercia una militància política quan va marxar de Txèquia, o no?
Que jo exerciria una militància política...
Ho dic per aquesta línia tan fina que hi ha entre una persona que manifesta les seves idees i un militant polític.
Ah, clar, cadascú ho fa a la seva manera, clar, el militant polític...
Dir, per si és molt fàcil que amb algú li pengin o el topi dient ets anticomunista o ets anti no sé què o ets el que sigui.
Clar, jo no soc, jo crec que no soc anti res, l'única cosa que jo faig és descriure el que he vist i aleshores doncs descriure el mal que he vist i descriure el que penso que està més bé o només descriure-ho i que el lector que arribi a la seva pròpia conclusió.
Perquè el mal i el bé existeixen?
Sí, existeixen, això està claríssim que existeixen, i no podem dir que no existeixen, perquè això seria realment erroni. Perquè, clar, per exemple, dir que el mal no existeix, doncs seria dir que, per exemple, Hitler i el nazisme, doncs que no eren de debò o una cosa d'aquestes, això seria molt perillós, o sigui que s'ha de dir que existeix tant el mal com també el bé, perquè hi ha persones o capes de la societat que, bueno, que s'han sabut comportar bé, que han fet coses bones, no? Com per exemple els dissidents dels quals parlo en aquest llibre, doncs eren unes persones que aportaven la majoria de les coses bones per a la societat, i gràcies a aquestes persones, va ser també en gran part gràcies a aquestes persones que després es va poder trencar el mur del comunisme.
En la història, però, els dissidents sempre ocupen una part, també, en terra de ningú, no?
Sí, sí, totalment. Són uns éssers una mica desgraciats perquè viuen en una mena de terra de ningú.
Sí. És a dir, ni se senten ells moltes vegades integrats a allò que han anat a parar, per part dels de casa seva, se senten prou reconeguts per la feina que han fet, no?
I sobretot la Eva. Aquí la Eva és una persona que està marginada de tot. Ella és marginada, doncs, de la societat normal, però també és bastant marginada i automarginada dels mateixos dissidents, no? Perquè ella els ajuda, però no forma part d'ells del tot, realment no.
Per mantenir aquesta, diguem-ne, llibertat individual.
Sí, és una mica això, i a part d'això, doncs no li agraden totes les coses que fan els dissidents, perquè, bueno, a vegades quan tu formes, doncs, una petita societat una mica artificial, aleshores penses que aquesta societat és millor que la resta de la gent, no? I aleshores, bueno, ja tens una mena de sentiments que potser no són gaire democràtics.
D'acord.
I és això.
Aquells sentiments dient que el poble s'està equivocant o no estan decidint, això de poder parlar per tothom en algun moment.
Mateix,
no?
sí.
Dues qüestions finals abans d'acabar. Una, la Mònica ens havia parlat de que La dona silenciosa obria d'alguna forma una certa trilogia o un projecte. És així?
No sé si arribarà la tercera part, la tenia projectada, però ara de moment aquí hi ha potser la segona part, que era, sí, jo crec que té un to bastant semblant a la dona silenciosa, potser és més intimista que no pas èpica, aquesta novel·la, però bueno, ara ja tinc un altre projecte, que no seria el tercer volum
d'aquesta trilogia,
sinó que és un altre projecte completament diferent, i bueno, si això interessa a l'oient, aleshores doncs ho puc avançar. Ara estic començant a escriure sobre les dones que van passar algun temps en el gulag soviètic, no? I vaig anar, fa uns mesos vaig anar a Moscou, vaig entrevistar diverses dones d'aquestes, i aleshores, bueno, estic a punt de començar a escriure un llibre sobre això, un llibre que, de fet, aquesta novel·la, Jardí d'hivern, també ha de sortir, ara ha sortit en català a Proa i també ha de sortir en castellà aquesta vegada a Destino, ha de sortir d'aquí uns mesos, al començament de la tardor, i aleshores doncs, la mateixa editora, la de Destino, m'ha contractat aquest llibre també sobre les dones del gulag.
D'acord, és que nosaltres no sabem allò, apel·lant a la memòria, més enllà de Solzhenitsyn, algú ha parlat del gulag?
Sí, de fet, et sorprendria, però hi ha més llibres...
Hi ha més llibres dels que semblen.
Del que semblen, sí. Hi ha, per exemple, l'editorial Galaxia Gutenberg, s'ha dedicat a publicar algunes memòries d'aquestes dones, però totes són mortes. I el que jo he fet és precisament anar a entrevistar les dones que encara són vives, que ja són les últimes, perquè la més jove de totes té 80 anys, i aleshores, bueno, la resta d'elles té entre 80 i 100 anys.
Mm-hmm. Això deu haver estat una experiència...
Sí. Sí, una experiència realment que gairebé jo podria dir que m'ha canviat la vida, sí.
Esperem tenir ocasió de comentar-ho. De moment, això està sobre la taula de Mònica Esbustova i en espera de ser... No sabem com es pot enfilar una història tan... segurament... Aquí hi ha la felicitat, també, o no?
Doncs sí, hi ha una petita... dins del color gris... També pot haver-hi esperança i pot haver-hi fins i tot petites parcel·les de felicitat.
D'acord, la tenien, la buscaven.
La buscaven, però fins i tot la tenien. A lo millor eren estones, però clar, és que l'ésser humà té una gran necessitat de felicitat i la pots trobar allà on menys la busques.
Supervivència, no?
Sí.
I també en aquest aspecte. 11:49 minuts, el llibre és Jardí d'hivern. Els crítics diuen que hi ha diverses versions del llibre segons la traducció, o sigui que d'alguna manera allò que sempre havia comentat la Mònica Esbustova, més que traduir, és allò una certa vegada reinterpretació de l'obra. La versió catalana per proa i, com deia la pròpia autora, en castellà la podem trobar en Destino també en els propers mesos. Mònica, gràcies per estar aquí amb nosaltres una vegada més.
A vosaltres.
I esperem trobar-nos de nou en el futur amb aquesta història també que promet, òbviament, moltes pàgines interessants. Tornem de seguida.